Les dues en punt, bona tarda. És dijous 11 de febrer del 2021. Arrenca aquí l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ha arribat l'hora de fer un pas endavant. Fins ara sabíem que el 0 de 15 de sortida o el 0 de 18, si li sumem la jornada 1, encara que es va jugar més tard, va condicionar i molt. La primera volta del Sabadell era un llast que pesava, un remar contracorrent des del principi per arribar a l'altra vora per intentar aconseguir la permanència. Això sembla que ja s'ha eixugat. La ratxa és boníssima, de jornades sense perdre. Les sensacions també estan sent molt positives. Només cal mirar el partit contra les Palmes. Comparat amb la primera volta de la segona, s'acumulen ja 2 punts més. L'equip, com explicàvem ahir, no encaixa últimament i, fruit de tot això, és fora del descens, a hores d'ara, amb un punt de marge, quan arribem a la jornada 25 del campionat. Arribats a aquest punt i a les portes d'un partit directíssim contra l'equip que és just per sobre la taula, amb un puntet més, és l'hora de fer aquest saltet endavant. Molt em temo, i tant de bo que m'equivoqui, que tocarà patir fins al final. Però no és el mateix fer-ho, com ho pot estar fent ara mateix el Logroñés o l'Oviedo, amb un cert coixí i marge, que en la situació que es troba l'Alcorcón, a 5 de treure el cap. I les pròximes jornades a casa són propícies realment per distanciar-se d'equips d'aquesta guerra. A més, també li hem donat un munt de voltes al tema de jugar a casa o no. Són partits ideals els següents per trencar definitivament totes aquestes estadístiques negatives a la nova Creu Alta. És cert que s'acumulen ja uns quants partits sense derrotes també al Temple, però el bagatge de 2 únics triomfs locals és massa pobre per aspirar a tenir una certa tranquil·litat, a no estar tota la temporada amb l'aigua a l'alçada del coll. Per tant, especialment a casa, amb Zaragoza i Albacete com a propers visitants, l'oportunitat, insisteixo, és propícia per fer un passet més, per fer un salt endavant, per agafar una miqueta de coixí, i tot passa per començar pel partit de demà, a les 9 contra el conjunt aragonès. De fet, a hores d'ara està compareixent en roda de premsa telemàtica Antoni Hidalgo. De seguida escoltem l'entrenador del Centre d'Esports.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, el Sergi Cubero i el Toni Pacheco. Arrenquem.
Comenta la recepció.
Escoltarem, insisteixo, Antonio Hidalgo, que compareix a hores d'ara via Zoom. Parlarem també de l'empat del juvenil Arlequinat ahir a Saragossa i dels motius de la suspensió de l'enfrontament del Mercantil a la Lliga Nacional Juvenil. El partidàs pel Gràcia Femení d'aquest cap de setmana a la pista del Lleida Tanà i molt, molt futbol sala. Avui mateix, per exemple, juga l'Amics del Pou.
I fora de l'hotel?
El Barcelona haurà de remuntar si vol classificar-se per la final de la Copa del Rei. Victòria del Sevilla al Pizjuán per 2-0 ahir amb gols de Koundé i de Rakitic en l'anada de l'eliminatòria. Avui a les 9 a Sant Mamés es juga l'anada de l'altra semifinal, Athletic Club Levante. I també hi ha futbol internacional avui. Bayern i Tigres juguen a les 7 la final del Mundial de Clubs al Qatar. Els bavaresos poden igualar el Barça amb un sextet amb la plena de títols en una temporada. Abans a les 4, el tercer i quart lloc entre l'Al-Ahly i el Palmeiras. La Vuelta ha publicat el seu recorregut per l'edició del 2021 amb la principal novetat que ni acabarà ni tan sols passarà per Madrid. Entre els ports de muntanya hi haurà finals d'etapa a Lagos de Covadonga o l'endemà al Gamoniteiro. La sortida serà el dia 14 d'agost a Burgos, que celebra l'aniversari de la seva catedral, i sent en Xacobeo al final, el 5 de setembre, a Santiago de Compostela. I un apunt més d'handbol abans de parlar de tennis. El Freking Granollers puja fins la quarta plaça de la Lliga Sobal d'handbol. Ahir victòria vallesana contra el Puerto Sagunto 35-22 en el partit ajornat en el seu dia, la jornada 8. Per cert, Rafa Nadal acaba de jugar el seu segon partit a l'Obert d'Austràlia. Triomf del manacorí davant del nord-americà Michael Mu en 3 sets, 6-1, 6-4 i 6-2.
I a les xarxes socials.
Ahir eren protagonistes aquí al programa Hotel Suís, tuit del Sabadell Rugby Club d'aquest matí. Hem tornat, torna el rugby a Sabadell, entrenaments masculí i femení, dimarts a Sant Oleguer, dijous a Olímpia i divendres a Sant Oleguer també. Vine a provar, fes esport, fes rugby.
De quin partit no estarem pendents.
Va, que avui m'he fet una petita trampa a mi mateix. Vuitens de final de la Copa de Polònia, 2:15, el Zagłębie Lubin rep el Chojnicanka Chojnice.
Avui celebra el seu aniversari.
No ho he dit del tot malament. Dos exdavanters del Sabadell, un a l'estranger, a Mèxic, Ian González, l'altre, Juanto Ortuño.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Minuts clavats per sobre de les dues, entrem en matèria. Avui, aquest dijous 11 de febrer, diria que la roda de premsa d'Antoni Hidalgo ha acabat ja. Roda de premsa telemàtica que ha començat fa res. Escassos 8 minuts, 10 minuts a tot estirar. Avui la cosa ha anat especialment tard. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tenim el Sergi Parc treballant ara mateix a contracorrent, també a correcuita. De seguida escoltarem a Antoni Hidalgo, el tècnic de Canovelles, que, insisteixo, acaba de comparèixer ara mateix en roda de premsa. De fet, avui l'entrenament ha estat més tard, ha començat més tard de l'habitual, i això ha endarrerit tota la jornada.
Sí, pensava que per un moment em anaves a preguntar què havia dit Antoni Hidalgo, perquè només l'he pogut sentir una de les respostes, ja després
tu
el
no
Sergi,
el
Sergi
ara, Parra, ara ens ho porta.
Segur que ens ho fa extens i el detall. Tot plegat això, perquè avui l'entrenament per un costat ha començat un pèl més tard, per un altre costat ha estat un pèl més llarg del que és habitual, però és que calia aprofitar, perquè ho venim dient, Adri, aquesta setmana el Sabadell ha perdut dos dies de feina del que seria una setmana d'aquelles normals, que ja gairebé ni ens en recordem del que són les setmanes normals, tot partint de la base que avui és l'última sessió preparatòria que tenen els jugadors arlequinats, perquè demà toca futbol. Per tant, tot plegat ha fet que aquests tres únics entrenaments que ha fet l'equip per pensar en el Real Zaragoza hagin estat un pèl atípics, el d'avui, realment, per ser dia de prèvia, bastant atípic.
Tercera sessió i última, per tant, preparatòria d'aquest Sabadell-Real Zaragoza. A més, ha estat a Sant Oleguer, el Josep Molins, no ha estat a la nova Creu Alta, el que també complicava una mica més en quant a timings haver de tornar a l'estadi creualtenc des d'on es fan aquestes compareixences de premsa telemàtiques. Deies, ens estem acostumant a no tenir una certa normalitat, si et sembla. Ara escoltem Antonio Hidalgo i valorem el que ha dit el tècnic arlequinat, però abans el Sabadell tornarà a jugar divendres aquesta setmana i en el següent partit, dos de consecutius a la nova Creu Alta jugant en divendres. De pel mig, dissabte, és veritat, en cap de setmana, tocarà visitar una senyora plaça com és la del RCD Stadium contra l'Espanyol. I avui, per començar, ara insisteixo, anem amb Antoni Hidalgo, ens hem volgut preguntar si això passa o no, depenent de la classificació, si el fet de ser el Sabadell un nou vingut, que està a la part baixa de la classificació, influeix o no a l'hora de tenir uns horaris o uns altres. Recordem que això és una qüestió televisiva, al cap i a la fi, i també si li passa d'altres rivals, i sobretot, quants partits ha jugat al centre d'esports fora del que seria l'habitual, és a dir, fora del cap de setmana. Amb la veu de la Mireia Sanz i el muntatge del Sergi Cubero, aquest és l'informe amb els dies de partit que ha tingut el Sabadell i els que té ja programats d'ara endavant.
El Sabadell té confirmats els horaris de les tres pròximes jornades. Per tant, són 27 els partits de Lliga del Sabadell amb dia i hora. De tots ells, 17 han estat en cap de setmana i 10 entre setmana. El dia que més cops ha jugat el conjunt arlequinat ha estat diumenge amb un total d'11. El segueix dissabte amb 6 partits. Tenint en compte que hi va haver diferents jornades intersetmanals, tots els equips de la categoria han tingut partits dimarts, dimecres o dijous. En el cas del centre d'esport, justament dimarts és l'únic dia de la setmana en el qual no ha tingut partit ni de Lliga ni de Copa. El més curiós és que la xifra ha anat a l'alça en aquest 2021. En el nou any, 5 dels 8 partits de Lliga han caigut en dilluns o en divendres, una dinàmica que, com veurem més endavant, també es donen d'altres casos. Hi ha dos equips, els dos següents a l'agenda, per comparar les xifres del Sabadell amb les del Zaragoza i l'Espanyol. Comencem pels aragonesos, que viuen en una situació similar a de l'equip d'Antonio Hidalgo. Comptant el de demà, dels darrers 5 enfrontaments dels saragossans, 4 han estat en divendres. Pot semblar que gairebé sempre juguen divendres al Zaragoza, però la resta del calendari només va tenir un partit a l'octubre en aquest dia. Per tant, com el Sabadell, ha anat a més el tema en el 2021. L'equip blanquillo ha tingut 15 partits en cap de setmana i 12 entre setmana, és a dir, dos més entre setmana que el Sabadell. Això sí, amb un asterisc, Els saragossans van començar la temporada més tard que la resta per haver jugat l'últim play-off, amb la qual cosa tenien partits ajornats. Sabadell, 10 partits entre setmana, Zaragoza, 12. Comparem les dades amb el rival de la setmana que ve. L'equip a batre aquesta temporada per cartell i dimensió de l'entitat, l'Espanyol. En total, els pericos només han jugat 7 partits de dilluns a divendres, 3 menys que el Sabadell i 5 menys que el conjunt saragossà. La majoria dels partits de l'equip de Vicente Moreno es juguen en diumenge, fins a 14, i traient les jornades intersetmanals, només han tingut un partit en divendres i dos en dilluns. De fet, en el que portem jugat de 2021 i les jornades que ja tenen horaris definits, només un partit de 8 no ha anat a dissabte o diumenge, just el d'aquest dilluns, a Lugo. Conclusió, en efecte, la classificació té a veure amb la distribució d'horaris, i no és casual que un equip com el Sabadell s'estigui acostumant a jugar dilluns i divendres, en lloc de fer-ho entre setmana.
Per tant, com a conclusió, Sergi, el Sabadell ha jugat 10 dels 27 partits. Bé, ha jugat o jugarà dels que ja estan programats. 10 de 27 fora del cap de setmana. És veritat que hi havia jornades intersetmanals, però és veritat que ens estem acostumant a jugar molt dilluns o divendres des del canvi d'any, des del 2021, tant que són 5 partits dels 8 del 2021 que o són en dilluns o són en divendres. Per contra, el Zaragoza, que és el rival d'aquesta setmana, és cert que amb aquest matís que deia la Mireia del fet d'haver començat la Lliga més tard i, per tant, els dos primers partits també es van haver de reubicar entre setmana, però 12 de 27, déu-n'hi-do la xifra, 12 de 27 de dilluns a divendres, i l'Espanyol, que és el següent rival i que m'ha agafat així una mica com a referència de l'equip de la part alta de la classificació, 7 de 27, per tant, es nota molt la diferència, menys partits de dilluns a divendres, i tenint en compte el que dèiem, que si traiem totes les jornades intersetmanals que hi ha hagut i ens centrem només en la franja de dilluns o de divendres, en aquest 2021 només un únic partit de 8, el que acaben de jugar contra el Lugo en dilluns, la resta o dissabte o diumenge. Per tant, queda claríssim que aquí influeix molt el cartell que tu tens.
Sí, i a més, que és una cosa que a vegades, com explicaves al principi, a vegades és una cosa de sensació, no has parat atenció, però et dona la impressió, ni que sigui per repetició, que és així, i en el cas de l'Espanyol, si m'ho haguessis fet jurar abans de començar, t'hagués dit que gairebé no havia jugat res entre setmana. Això, el partit del Lugo i algun exemple més, però molt poquet li hagués posat. De fet, si m'ho fessis jurar, i ara no fa falta que fem cap estudi com a mínim d'entrada per comprovar-ho o no, t'hagués dit que l'horari de les 4 de la tarda, ja sigui dissabte o sigui diumenge, és el preferit dels de Vicente Moreno. No sé què diran els números, insisteixo, tampoc cal que ara ningú s'hi posi a la redacció a buscar-ho, però la impressió que em dona a mi és que si penso en un partit de l'Espanyol, i no agafo com a exemple només el nostre, que també, el de la setmana que ve, 4 de la tarda de dissabte o 4 de la tarda de diumenge.
Clar, en aquesta línia també et dona la sensació que el Zaragoza sempre juga divendres. Que
sí, no... sí, també ho hagués signat.
Doncs, o sigui, és cert que porta 4 dels últims 5 en divendres, però si treus aquest tram dels últims 5 comptant el de demà, només un únic partit més havia estat també en divendres, a l'octubre. Per tant, queda clar que ara que s'ha esponjat tot una mica, que no hi ha jornades intersetmanals, que vulguis o no et condicionen molt el ball d'horaris, doncs això ha fet que alguns anem a parar o a dilluns o a divendres. Sergi Parc, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Agafa aire perquè...
Tinc agafat.
Acaba de parlar Antonio Hidalgo. De fet, literal, acaba de parlar fa res. 4 minuts, 5 a tot estirar, just quan donàvem pas a l'informe. Per tant, explica'ns, el Sergi i jo ja estàvem en directe quan ha arrencat aquesta compareixença del de Canovelles, per on han anat els trets avui, les preguntes i sobretot les respostes del tècnic de Canovelles.
Doncs mira, si et sembla, comencem pel principi. L'hem començat preguntant sobre el fet que des de Saragossa s'hagi titllat aquest partit com una final, i a més s'ha dit obertament, ahir mateix escoltàvem a Iguares, l'exarlequinat, dient això, aquesta etiqueta de final d'aquest Sabadell-Zaragoza de demà. Així que Antonio Hidalgo ja saps que no és gaire amant de titllar els partits així de Lliga, perquè ell sempre diu allò de... Una final era el
Barça
partit
B.
del Barça B del play-off. Ara no, perquè estem en competició de Lliga i després venen més jornades. En tot cas, li hem preguntat això a Antonio Hidalgo i això és el que resposa el tècnic de Canovelles.
Està clar que és un partit molt i molt important, com tots els que tenim o estem tenint. És un rival que ara mateix està més o menys a la nostra situació. És un rival amb un potencial enorme i sabem que després de Zaragoza vindran més partits. A partir d'aquí nosaltres hem de viure, li dic molt, no?, als meus jugadors, que hem d'estar viure al límit, la vida s'ha de viure al límit, s'ha de saborir sempre i amb aquesta sensació de que ho has de donar tot en cada moment, no només als partits, sinó als entrenaments, estar sempre molt endollat, i això és el que et porta a competir al teu 100% i donar la teva millor versió.
Doncs, donar la millor versió contra un senyor equip, com deia ara Antonio Hidalgo, ara que estàvem parlant precisament d'aquest informe, dels horaris, de si juguem molt, poc o res, dilluns, divendres, de si ho fem més o menys que els equips de la part alta i de si el Zaragoza està abonat o no els divendres, també n'heu parlat, no?, una estona d'això?
Sí, he fet una mica tard, em sembla, just allò que estava baixant, em sembla que estàveu tirant l'informe i m'ha anat d'un pèl. Però bé, escoltem el que ha dit Antonio Hidalgo, perquè li hem preguntat això, sobre si ell té alguna preferència d'algun horari o d'algun dia en concret a l'hora de jugar els partits, i si creu en aquestes coses, si és una mica supersticiós, i no sé què creus, Adri, que ha contestat, però ja bàsicament et dic que...
Suposo que traiem ferro, suposo.
Traiem ferro i bàsicament ha fet referència a una resposta que va donar fa uns dies o un parell de setmanes, en el sentit que, independentment de l'horari que li toqui jugar al Sabadell està preparat per jugar en l'horari que li digui la Lliga.
Ara mateix, després de d'on venim i el que hem patit durant certs anys, jugar a l'hora que sigui en el món professional, ens fa goig jugar en aquesta categoria, l'hem de defensar a mort cada minut, cada dia, i l'hora que vingui, doncs benvinguda sigui.
Per tant, Sergi, m'imagino que al final això, aquest context, tant com n'hem parlat al llarg de la temporada, si hi hagués públic, aquella frase que diem sempre, no?, si hi hagués públic segurament estaríem maleint molt més aquest horari, no?, perquè jugar un dilluns, jugar un divendres, ja ni t'explico divendres a les 7 del vespre com jugarem d'aquí a dues setmanes contra l'Albacete, que ho complicaria encara més si estiguéssim en un context també normal, de botigues obertes, de restaurants oberts, etc. Això seria encara més emprenyador. Ara, doncs, juguem dilluns, divendres, doncs quan toqui, no?
Sí, és allò que diu Antonio Hidalgo, no? En el sentit que aquest any això de jugar de local i de visitant no influeix tant, ho diu, imagino també més aviat, centrant-nos en el fet de que si no hi ha públic, al final el factor local, no?, aquell de tenir el caliu, el tenir aquest avantatge, no ho tens, però home, també en aquest sentit, doncs, evidentment, està clar que el tema d'horaris també surt influït en aquest sentit.
Més coses, va. Hem escoltat Antonio Hidalgo parlant de si és o no final contra el Zaragoza demà, aquest partit a les 9 a la Nova Creu Alta, des de dos quarts en directe al Sabadell en joc. Hem escoltat també la valoració sobre el ball d'horari, sobretot fora dels caps de setmana. Què més ha dit avui el tècnic Vallesa?
Doncs mira, ha parlat del Real Zaragoza, evidentment, preguntat per aquest rival. Evidentment, com tothom, a les travesses del tècnic del centre d'esports, tampoc estava que el Real Zaragoza estigués en aquesta lluita, aquestes alçades de campionat, aquestes alçades de pel·lícula, però és el que li ha tocat al conjunt aragonès. Evidentment, ha millorat els números amb Gim i sembla que va cap amunt, però res fa indicar, o no hi ha res assegurat, evidentment, que el Zaragoza eviti aquesta lluita fins al tram final de temporada. Per què el Zaragoza està immers en aquesta lluita? Això és el que creu Antonio Hidalgo.
És un lloc que jo coneixo bé perquè vaig estar allí un temps i és difícil perquè hi ha moltíssima pressió. Sí que és cert que l'any passat, després de la pandèmia, no van estar igual que abans de la pandèmia i, bueno, per això ho han arrossegat una mica en aquesta temporada, però ara estan competint a un nivell excel·lent i que tenen una plantilla per estar segurament molt més a dalt, però la realitat és una altra ara mateix.
Doncs per recursos, de seguida escoltarem de fet a un dels integrants d'aquesta plantilla. Segurament pot estar molt més amunt aquest Zaragoza, la realitat és que es veu abocat a lluitar per la permanència i de fet ahir escoltàvem Àlex Arlequinat i Íñigo Eguaras dient que per molt que és un partit decisiu, que pot ser un punt d'inflexió, etc., pronosticava el navarrès, el d'Ansoain, que serien rivals directes fins a última hora de la Lliga, fins a l'última jornada pràcticament. Em prometies una última d'Antonio Hidalgo.
Sí, una última. En aquest cas ens hem centrat en una figura, la de Juan Diego Molina Stoikov, que és veritat que jo crec que l'altre dia, Adri, hi havia consens que havia tingut una molt bona actuació amb jugades determinants, però sí que és veritat...
Sobretot dues de molt claus.
Bàsicament.
Sí, l'expulsió del porter, d'Àlex Domínguez, amb una passada seva a Álvaro Vázquez, que deixava tot sol al badaloní, i la recuperació en el gol posterior de Juan Hernández, que també és del gadità.
Correcte. És a dir, que absolutament decisiu. Va ser el davanter referència del Centre d'Esports Sabadell. Ara bé, també és veritat, Adri, que porta ja unes quantes setmanes sense veure porteria i un jugador com ell, que viu del gol, que ve de fer 16 gols amb l'Alcorcón, de guanyar aquest Zarra de segona divisió la temporada passada, doncs evidentment en aquest aspecte no està tan encertat, no?, el búlgar de Sant Roque. Així que he preguntat a Antonio Hidalgo sobre quines sensacions li transmet ara mateix el davanter cedit pel Real Mallorca. Doncs això és el que ha contestat el de Canovelles.
Tots els jugadors passen pel seu moment, evidentment els de dalt viuen del gol, però també viuen de les sensacions que donen quan juguen contra un contrari com l'altre dia contra les Palmes, deixar de banda el porter a l'Àlvaro, tenir aquesta implicació també defensiva, que nosaltres tots els jugadors han de córrer al màxim i ell també ho fa, com els seus companys. Bueno, s'han de valorar moltes coses i esperant que arribin aquests gols, no només d'ell, no? Sinó tots de tots els jugadors de dalt.
Doncs la cara i la creu d'una mateixa moneda, les dues cares. D'una banda, parlàvem aquesta setmana amb Juan Hernández, que l'acaba d'enxampar a Stoichkov al capdavant de la classificació de màxim golejador del Sabadell aquesta temporada, tot i no estar gaudint de minuts des de l'inici, tot i no estar sent titular en les últimes jornades, la creu un jugador que sí que ho està sent, que sí que està responent, però que de moment la porteria sembla que cada cop la veu més petita. Stoichkov a l'hora de rematar, insisteixo, tot i el bon paper que està fent. Un últim nom, sense escoltar Antonio Hidalgo, però explica'm la última hora o les novetats que tenim al voltant de Juan Ibiza, recordem, amb molèsties a l'espatlla, que, si no em dius el contrari, estava entrenant aquesta setmana, però que, evidentment, té aquestes molèsties que el van impedir no anar a les Palmes, perquè sí que es va desplaçar, sí que va entrar a la convocatòria, però sí que no va tenir ni un sol minut.
Sí, i és el que has anat comentant tu aquests dies aquí a l'Hotel Suís, Adri, al voltant de la figura de l'Ibicenc, que és veritat que no està al 100%, ho ha dit textualment Antonio Hidalgo, Juan Ibiza no està al 100%, però sí que s'ha entrenat amb normalitat aquests dies i en principi no hauria de tenir problemes per arribar a aquest partit contra el Real Zaragoza. Per cert, avui hem escoltat Antoni Hidalgo, però demà ens hem guardat allò un parell de fragments més sobre altres aspectes interessants, així que atents al que digui el de Canovelles també amb el que podem escoltar demà.
Doncs demà a les dues a l'Hotel Suís tindrem més Antonio Hidalgo i tindrem també a Jim, que parla aquesta tarda, de seguida ho comentem. Gràcies, Sergi Parc, fins ara.
Fins ara, Adri. Feel it, rumble inside, heartbeat on tap. Electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on tap, electro, electro is the new style. Un quart i mig de tres en directe a l'Hotel Suís amb aquestes declaracions acabades de sortir del forn d'Antonio Hidalgo. Sergi, què t'han semblat?
Bé, la línia, no?, del que podíem esperar del tècnic arlequinat. Al final, el partit de demà és important. Ja sé que el tòpic, com ell mateix ha tirat de tòpic, és que tots ho seran d'aquí a final de temporada, i també ho han estat els d'abans, però no, jo crec que a ningú se'ns escapa que les dues properes cites que té el Sabadell a casa, Adri, aquestes dues que comentaves de divendres, tant la de demà contra el Real Zaragoza com d'aquí a 15 dies davant l'Albacete, poden ser molt i molt determinants del futur que li esperi al conjunt arlequinat en aquesta temporada 2020-2021.
És que és l'oportunitat perfecta per fer un salt a la classificació. També et pots complicar la vida, i de quina manera, evidentment, si la cosa no funciona, perquè a sobre, de pel mig, no podem oblidar tampoc que toca l'Espanyol i, a més, el seu estadi, que per molt que no travessi pel seu millor moment, continua sent l'Espanyol i continua multiplicant per 10 els recursos econòmics i la plantilla del Centre d'Esports. Per tant, les dades estan sobre la taula i estan per alguna cosa, però al final, si el Sabadell aconsegueix donar amb la tecla a casa, que és el que li està costant, en les pròximes setmanes, tant de bo que sí, pot fer aquest salt a la classificació, que, home, no enllestiràs la permanència ni molt menys, però sí que et permetria respirar una mica més tranquil.
I fins i tot a nivell mental, no? A nivell classificatori és evident, a nivell mental, per tot el que suposa ara mateix retrobar-te a casa, tornar a guanyar, fer-ho contra un rival absolutament directe com ho és, i t'afegeixo alguna més, el tema de la hipotètica futura lluita per l'averaix particular. Per tot plegat, el partit de demà té uns tints realment de partit majúscul, i que, per sort, el podrem viure aquí a Ràdio Sabadell. I és més, afegir-hi, que jo crec que és un dels elements a tenir molt en compte, que el partit de demà és en obert, televisivament és en obert, i sincronitzat 100% amb Ràdio Sabadell. Per tant, gairebé ningú no pot faltar demà a la cita a partir de les 9 de la nit.
Des de dos quarts, com diu el Sergi, el Sabadell en joc, a les 9 arrencarà el partit per gol, i a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Zaragoza, important també el tema de la Baraix. Amb el 0-0 a la Romareda, una victòria, sigui pel resultat que sigui, donaria la Baraix particular al conjunt arlequinat. No ha parlat encara Jim. Juan Ignacio Martínez, l'entrenador del conjunt saragossà, ho fa aquesta tarda. Per tant, demà també escoltarem aquí el tècnic Blanquillo. Això sí, tenim declaracions de Juanjo Narváez, del davanter del Zaragoza, que ha parlat concretament a la cadena SER.
Sí, a Ràdio Saragossa ho ha fet. Recordem que, a més, estem parlant ara mateix del màxim golejador d'aquest Real Zaragoza. 7 gols en el seu primer any a la capital aragonesa. I, en aquest cas, un vell conegut o coneixedor de la categoria. Ni que sigui per l'experiència adquirida en altres clubs, ja sap de quin pas s'hi dona en aquesta segona A, en aquesta Lliga Smartbank. Recordem que va debutar fins i tot amb el Betis a primera, per tant, un jugador d'aquests a tenir molt i molt en compte. I també avui, aquesta temporada n'hem anat sentint, en els últims mesos, més d'un jugador del Real Zaragoza ha hagut de fer resposta a la mateixa pregunta, perquè estem parlant d'un equip que per potencial, allò que es diu econòmic, històric, esportiu, se li suposava que, igual que l'any passat ja va jugar el playoff, aquest any hauria d'estar en aquesta batalla de la part alta, i en canvi està implicat al 100% en la zona perillosa de la classificació. Doncs bé, aquest canvi d'objectiu que ha hagut d'afrontar la plantilla aragonesa respecte al que segur havia estat l'estiu, havia estat l'arribada, en casos com el de Juanjo Narváez, a la disciplina del Real Zaragoza, i del que és l'actualitat del present i del futur més proper. És a dir, com s'han hagut d'adaptar a la nova realitat i a aquesta situació per sortir de la zona baixa al llarg de les últimes setmanes.
El equip està capacitat per aconseguir bons resultats. Yo creo que se ha conformado un grandísimo equipo. Quizás al principio teníamos un objetivo y ahora lo hemos cambiado, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando, que seguir luchando, seguir confiando en nosotros mismos y lógicamente hacer bien nuestro trabajo y intentar seguir sumando puntos.
Doncs l'ex de Las Palmas, Almería o Córdoba, Juanjo Narváez, parlant una miqueta del canvi de fita, de paradigma que han hagut de tenir allà a la capital Manya. El colombià també ha parlat de la gran pregunta, no? Quin és el secret? Per què el Zaragoza ara ha reaccionat? És un tema dels jugadors que han arribat al mercat d'hivern? És un tema de l'entrenador que ha aconseguit girar el mitjó amb la seva arribada pràcticament d'una punta a l'altra, a Jim? És un tema dels jugadors que han aconseguit fer el reset? De qui és responsabilitat, no?
Sí, i aquí se la reparteixen una miqueta depenent de qui sigui el protagonista que en parla, no? Si li preguntes a l'afició del Real Zaragoza, que Jim és l'home mestre en aquest cas, el mag que, com dius, ha aconseguit capgirar la tendència d'un equip que semblava abocat realment a viure les molt magres aquest any.
Tothom deia que era el Depor 2, no?
Sí, sí, que es podria repetir la història del típic històric que cau de primera a segona i quan no se'n vol adonar està perillant per no baixar a segona B, l'últim exemple més clar, com dius, el del Deportivo de la Coruña la temporada passada. Com dic, l'afició diu que Jim, per la seva banda, es treu part del mèrit i la reparteix entre els seus jugadors. Diu que ells són els veritables responsables. Doncs bé, al final, avui el que ha fet Narváez és repartir una miqueta els mèrits entre tots plegats i que tothom és important en aquesta fita.
Yo creo que es trabajo de todos, ¿no? No simplemente de nosotros. Sí que es verdad que, bueno, al campo salimos 11, pero es trabajo de todos, de los que se quedan fuera, de los que están en el banquillo, de la gente del club, de la afición. Yo creo que esto es ahora mismo en la situación en la que estamos, creo que tenemos que empujar todos. Sabemos que bueno, quizás ahora las cosas se están viendo de otra manera porque el equipo pues está puntuando, pero tenemos que tener los pies en la tierra y darnos cuenta de en la situación en la que estamos y que todavía no hemos conseguido nada.
Missatge de prudència, per tant, del colombià, que també ha parlat una miqueta del que és la realitat quan guanyes, no? Que sempre diem el tema anímic, el tema de com es treballa amb victòries o amb derrotes, i la situació, el mateix Antoni Hidalgo ho deia, ho escoltàvem ara fa un moment allà, no ha de ser còmode, segur. Tu ser un jugador del Zaragoza i està allò, no es diu segona B perquè no es dirà segona B l'any que ve, però està amb un peu a segona B o amb la situació d'estar la corda fluixa a segona divisió, això a la capital aragonesa no s'acaba d'entendre. I, per tant, en el dia a dia deu haver estat com un alliberament també per ells el poder respirar una mica tranquils.
És que, a més, estem parlant d'una plaça que tot el que té de positiu quan un equip és gran, quan té molta afició darrere, quan té doncs, una repercussió molt evident en el seu dia a dia, quan les coses van maldades, Adri, et pots imaginar que és duríssim. I aquí estem parlant d'un equip que és dels grans del futbol, perquè ho ha estat a nivell europeu, fins i tot el Real Zaragoza, amb els seus èxits no només en Copa, sinó també en recopes europees, també amb un paper molt clar dintre del que és Saragossa i la seva província, però fins i tot m'atreviria a dir l'Aragó com a comunitat autònoma, l'equip de referència, malgrat que ara el Huesca estigui a la màxima categoria i el Real Zaragoza a segona, és evident que continua tenint aquest cartell d'històric, no? Difícil de pair-ho tot plegat, i sobretot una situació complicada per la pressió que hi ha, evidentment, al voltant d'aquest equip. Veurem demà. En aquest duel directe, des de la capital aragonesa, s'han fet un far aquesta setmana, ho deies abans, de sí fer servir aquest títol de partit clau, partit important, partit decisiu. Potser han jugat molt més amb les etiquetes que no pas aquí a Sabadell. En aquest cas, Narváez també s'hi ha referit una miqueta a la dinàmica que porta l'equip davant d'aquesta cita que tenen demà. I, evidentment, el que ha deixat molt clar és que aquestes dues victòries consecutives que han encadenat a les darreres dues jornades, en els darrers dos partits, han ajudat a l'ambient, per un costat, la tranquil·litat, per un altre, i al final, el que dèiem abans, del factor psicològic, la confiança, també, que poden portar ells de cara al partit demà a l'estadi.
No es lo mismo afrontar una semana cuando has ganado que cuando has perdido, ¿no? Es de lógica que, bueno, el equipo ahora mismo está con la confianza a full. No solo porque hayamos ganado, porque te puedo decir con sinceridad que aun cuando estábamos en una situación muy negativa de que llevábamos muchos partidos sin sumar, el equipo tenía confianza en sí mismo. Lógicamente, ahora las cosas se ven de otra manera y bueno, pues intentar aprovechar esta buena dinámica que hemos cogido y ir a ganar a Sabadell, que es lo único que en lo que podemos pensar.
Doncs no sé si me l'acabo de creure o no, allò de continuàvem confiant exactament igual quan perdíem i estàvem a baix, que no pas ara que estem en dinàmica positiva, però vaja. Avui és dijous llarder, no?
Ah, sí, això mateix. Avui toca botifarrador, truita, cuca de llardons. Bé, avui tenim un bon plat, eh?
Saps d'on és Juanjo Narváez?
No, exactament.
És de Colòmbia, sí, és però d'una ciutat de gairebé 400.000 habitants que es diu Pasto.
Mira.
I que és famosa, ho acabo de descobrir ara, pel seu carnaval.
Ah,
carnaval de negros i blancos. Crec que amb el tema del coronavirus no se compararà ara mateix el panorama a Colòmbia, però vaja, mira, un detallet. La ciutat de Pasto, d'on és originari Narváez, deia, venia a Sabadell amb aquesta mentalitat, el pla de viatge el coneixíem avui per part del Zaragoza, es desplacen el mateix dia, de fet, avui encara no ha entrenat, entrenarà a la tarda.
Entrena a la tarda, com deies, parlarà a la tarda després d'aquesta sessió preparatòria Jim, el tècnic ara del conjunt blanquet. I, com dius, viatgen demà mateix. Dos autocars, sortida en primera hora fins a Sabadell, des de la ciutat esportiva, i arribar per l'hora de dinar aquí a l'Hotel Sabadell, un dels hotels propers, anem a dir-ho així, i habituals també per les expedicions que visiten l'estadi de la Nova Creu Alta.
Com és normal, amb dos autocars, com marca el protocol, però per carretera tot el matí de Saragossa a Sabadell per dinar aquí, passar la tarda a l'hotel abans d'anar cap a la Nova Creu Alta. El partit a les 9, des de dos quarts en directe al Sabadell en joc, i per fi tenim àrbitre, que això a mi m'ha sorprès especialment.
Avui tenies ganes que trigués bé, és que tu pensa en els que juguen dilluns. Aquests no tenen cap mena de pressa.
Estem parlant que quedarien 30 i escaig hores pel partit i no teníem àrbitre, no teníem designació.
Evidentment, som pres amb calma.
La designació és per tota la jornada, no només és pel partit del Sabadell, però és que aquest bon home, que ara direm qui és, ha de venir avui a Sabadell. M'imagino que de portes endins ja hauran fet la feina prèviament.
Ja està aquí.
Doncs no ho descartis.
És broma, que algú no m'ho prengui al peu de la lletra.
No, però els àrbitres dormen a la ciutat abans.
Evidentment.
I per tant, a mi m'ha sorprès aquesta tardança a l'hora de fer la designació.
Madrileny, en aquest cas, com a mínim de residència. David Gálvez Rascón, un únic precedent amb el Sabadell.
I ja, curiós,
ja és curiós,
curiós.
Ja és curiós, això anava, eh? L'únic precedent a la Ciutat Esportiva del Real Zaragoza. Aquell partit davant l'Aragón, a segona B, empat a un, un partit on el Sabadell ho va fallar tot i més,
sí.
Va tenir ocasions per haver matat realment l'enfrontament contra el filial del Zaragoza i no va ser capaç, gol de Felipe Sanchón.
Va ser setembre de 2017, inici de Lliga, amb Toni Saligrat a la banqueta,
sí.
I com dius, marca Felipe Sanchón i acaba empatant el Deportivo Aragón amb un gol en pròpia de Migue.
Una acció d'estratègia que Migue desvia contra la seva pròpia porteria i en aquest cas doncs, significa l'empat d'aquell Deportivo Aragón davant el Sabadell. És un debutant a la categoria, però un dels nostres àrbitres de referència, com és el Joan Fàbregas, que sempre està atent a aquestes històries, li ha posat molt bona nota. Esperem que no s'equivoqui, i si s'ha d'equivocar, ara ho direm la boca petita o no, si s'ha d'equivocar, que s'equivoqui a favor dels interessos del Sabadell. Però bé, en parlen molt i molt bé, jove, i sobretot, diu el Joan, que en el mundillo arbitral té símptomes, té tocs de que la carrera que està fervencent encara no ha acabat i que la primera divisió la té a prop, la té a tocar.
Doncs té projecció. Gálvez Rascón, madrileny, l'àrbitre demà d'aquest Sabadell-Zaragoza. Si ho diu el Joan, que ell la remena, no seré jo qui pugui posar en dubte aquest possible ascens del col·legiat madrileny a primera divisió. Gràcies, Sergi, demà més.
Fins ara. Li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol. Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 25a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Zaragoza.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ei, som els de la ràdio.
Som els que et fem vibrar amb un gol.
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol.
O els que et coneixem els gustos. Today
is gonna be the day. Els teus gustos de veritat.
Aquest dissabte, dia 13, fem una festa i et volem convidar.
Obrim les portes del Casino dels Senyors, una versió radiofònica barata i aprovada pel Procicat.
Si mires al teu voltant i veus que estem rodejats de poca vergonyes, som el teu programa. La nit del 13 de febrer celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb nosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quarts i mig de 3 de la tarda, ahir en aquest mateix espai parlàvem amb l'entrenador del Sabadell juvenil, en Miqui Lladó, a les portes del partit que tenia en res, hora i mitja més tard a Saragossa, justament contra l'Olivar. El Sabadell juvenil va acabar desaprofitant l'oportunitat de situar-se tercer a la divisió d'honor juvenil. El conjunt de Miqui Lladó va empatar sense gol, 0-0, ahir al camp del CUE destacat del seu subgrup de El Olivar, un equip que té només 6 punts ara mateix en un dels dos duels ajornats en el seu dia pel brot de coronavirus patit pels arlequinats. A les baixes destacades que ja coneixíem, com per exemple la del central Xadi Riad, va sumar-se només començar la d'un altre central, Alejandro Suárez, el que va complicar i molt el panorama i els plans que tenia en ment el Miqui Lladó.
No teníem avui disponible Xavi. A l'escalfament Alejandro Suárez doncs, ha tingut molèsties i ha començat el partit, jo et diria, sense el millor estar al 100%. hi ha sigut un canvi al minut 12 o 15, si no m'equivoco. Per tant, bueno, una mica de desgavell aquests primers minuts, on Alejandro estava al camp però no al 100%, on ells han tingut un parell d'ocasions clares. És cert que nosaltres també hem tingut dues ocasions clares en aquests primers minuts.
Inici, per tant, accidentat, amb canvi obligat al quart d'hora. Després acabaria canviant la tàctica Miqui Lladó per jugar amb tres centrals en comptes de fer-ho amb dos i va acabar tenint el domini absolut del partit, cap ocasió més d'El Olivar, i el centre d'esports sí que en va gaudir i de tots els colors pràcticament, però al final desencerten atac i 0-0, repartiment de punts ahir a Saragossa. Curiosament, l'equip aragonès només ha sumat en quatre partits en tota la Lliga, dels quals dos han estat contra el Sabadell juvenil. Empat a un a Olímpia en el partit inaugural a la primera jornada i sense gols en aquest partit ajornat que finalment es va disputar ahir a Terres Manyes. El tècnic reconeix que van ser massa contratemps els que els van privar de sumar de 3 en 3.
Partit diumenge, que va ser molt, molt exigent, avui, amb el viatge, amb baixes i contratemps d'última hora, l'equip, com sempre, molt sacrificat, porteria zero, que és una bona notícia, però sense la sort de cara a porteria rival i així, òbviament, és molt difícil guanyar.
Amb la igualada d'ahir, el Sabadell ara es queda un punt per sota de l'Ebro, el tercer classificat d'aquest subgrup. Lladó creu que, amb els registres actuals, no tenen encara garantida ni molt menys una plaça en el grup capdavanter.
Sumem un punt, ens serveix per quedar-nos quarts, no ens serveix per respirar una mica més tranquils de com ho faríem si tinguéssim 21 punts. I ara el que toca és descansar, que desconnectin una mica de futbol i que es preparin, que agafin ganes, que agafin confiança i força perquè el dissabte ve el Javac i això ja torna a ser una final per nosaltres, per ells també, però per nosaltres també.
Com escoltàveu, ara la pròxima cita pel juvenil arlequinat serà aquest cap de setmana, dissabte, a casa, amb un derbi vallesà, ja que visitarà la ciutat esportiva Sabadell Olímpia al Javac Terrassa. Condicions normals, ara us hauríem de parlar de la prèvia d'un altre partit, el Mercantil d'Ambé, on Dani López buscaria la seva primera victòria com a tècnic del juvenil A mercantilista, després d'aquesta estrena amb un empat i una derrota en els dos primers partits. Això sí, repte majúscul el que tenia, ja que era contra el primer classificat, però aquest duel, aquest Mercantil d'Ambé de la Lliga Nacional Juvenil, ha quedat ajornat. Blaugranes i Cervesers havien de veure's les cares aquest diumenge al matí a Raona Marinals, però la visita del líder a Sabadell ha quedat posposada per un fals positiu a la plantilla gracienca després d'una errada en el CAP, en el centre d'atenció primària d'un dels jugadors de la plantilla mercantilista. El conjunt dirigit per Dani López havia deixat d'entrenar ja per aquest motiu, per aquest positiu, amb la qual cosa hauran de buscar ara nova data. Els mercantilistes, si recordeu, ja van començar la Lliga també aplaçant el partit de la primera jornada al camp del Girona B, aleshores amb confinament inclòs de la plantilla, aquest cop fals positiu, com diem, però el que queda clar és que després d'haver-se ajornat ja aquest partit i sense haver entrenat en els últims dies, el Mercantil d'Ambé de la Lliga Nacional Juvenil no jugarà com estava previst a Raona Marinals aquest diumenge. Fem una aturada per la publicitat i a la tornada hem de parlar encara d'un partidàs, el que tindrà l'Oar Gràcia Femení per intentar desenganxar-se gairebé definitivament de la part baixa de la divisió d'honor plata d'handbol, i també hem de parlar i molt de futbol sala perquè avui mateix hi ha partit.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 25a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Zaragoza.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts clavats de tres. Fem un apunt d'handbol perquè l'Oar Gràcia Femení té a les seves mans encarrilar la permanència a la divisió d'honor plata si és capaç d'afegir una nova victòria al seu historial més recent. Les verdiblanques passen actualment per un moment molt dolç, el millor de la temporada, després d'encadenar tres victòries seguides. Amb aquesta ratxa, les de Carol Carmona han obert una escletxa de 5 punts sobre l'equip que marca el descens, l'associació Lleidatana, i que és justament el rival que visitarà l'Oar Gràcia Femení aquest dissabte. És a dir, que un triomf sabadellenc podria ampliar el marge fins als 7 punts i, en canvi, si es trenca la ratxa triomfadora, i són les del Segrià qui acaben guanyant, es reduiria a 3 aquest marge de l'Oar Femení respecte a la permanència. Un partit, per tant, determinant, com ha dit la jugadora de l'Oar, Emma Serna.
Som conscients de que ho hem fet bé i hem de seguir amb la nostra dinàmica, que aquests dies, últims dies en els entrenos ens hem concentrat molt i hem de seguir així. Ens aniria de perles i seria un molt bon punt per l'Oar d'haver pujat a plata i aconseguir tants punts.
Es veuen les cares els dos equips que van pujar la temporada passada de Lliga Catalana, però a qui li estan sortint millor les coses de moment és el Gràcia, especialment per aquesta gran dinàmica actual que comentàvem. La Lleidatana és qui té tota la pressió, per tant, per no veure com se li complica encara més el panorama i la permanència, i a més hauria de guanyar de 6 gols o més per remuntar la baraix. Per tant, porta també un bon coixí l'Oar a les portes d'aquest partit de la segona volta. Aquell duel de la primera el va dominar des del principi, d'inici a final, l'Oar Femení, però de cara al segon xoc, Serna no creu que es doni un enfrontament tan plàcid.
Jo crec que un partit difícil. Aquí a casa, quan vam jugar, quan estàvem a casa, ens sentíem molt més còmodes, però allà serà un partit complicat. Ens hauríem de deixar molt més de pell que en aquest, ja que no és a casa nostra, hi ha jugadores molt potents que han vingut, que s'han recuperat de lesions i que venen ben preparats.
Dissabte a les 6 arrencarà, serà l'hora d'inici d'aquest duel directe per la salvació de plata entre l'associació Lleidatana de la sabadellenca Marina Graell i l'Oar Gràcia Sabadell.
Hotel Suís.
I avui mateix tenim esport també a la ciutat. L'Amics del Pou Insercat es posa al dia. La tercera divisió de futbol sala, el conjunt dels Marinals rep a 8:45 al pavelló del Nord el CSR Castelldefels, el CUE, que encara no ha puntuat en el que portem de temporada. Per contra, l'equip de Francis Barragán lidera el seu subgrup sent invicta i amb 3 punts de marge respecte al segon, tot i tenir un partit menys. Teo Robles, president de l'entitat, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
Amics del Pou, líder, 28 punts, invictes, 3 per sobre del segon, un partit menys, CSR Castelldefels, QE 0 punts. Així, a priori, veient les dades, sembla un partit molt desigual.
Sí, sembla, però a la tercera, la cosa, mira, nosaltres hem empatat 2 partits, en principi, amb rivals que són més fluixos. Llavors no ens podem fiar i nosaltres volem guanyar avui, guanyar el dissabte i ja està classificat pel següent fase.
Clar, al final, guanyant serien 8 punts sobre el quart, en faltarien 9 per tancar la primera fase, per tant, no seria matemàtic, però guanyant avui pràcticament, no?
Sí, jo crec i confio que guanyarem, però és que jo crec i confio que guanyarem els 4 que queden.
De fet, la ratxa és boníssima, només 4 empats, la resta tot victòries. Aquest partit contra el CSR es va haver d'ajornar el passat cap de setmana. En aquest sentit, ara, per exemple, veníem de parlar del Mercantil, que també ha hagut d'ajornar el seu partit. Veníem de parlar del Sabadell Juvenil, que havia ajornat el partit que va acabar jugant ahir. O sigui que, al final, està sent un any complicat per tothom. Vosaltres com ho esteu portant?
Això, amb nosaltres, home, de cara al que és el sènior A, bueno, anem bé perquè no hem perdut cap partit, però el juvenil, el sènior B, el consell esportiu, els nanos, ho estem portant una mica malament perquè no hi ha el caliu que té d'haver. I partit sense públic ni res. Nosaltres necessitem públic, nosaltres som d'una altra galàxia que hi hagi animació.
Faltan només 4 partits, com dèiem abans, per tancar la primera fase. Un cop més, no sé com acabarà la pel·lícula, però la temporada està sent per emmarcar. No sé quan ho parleu entre vosaltres quin és el secret, però un altre any d'aquells d'una superioritat brutal respecte a la resta.
Bueno, lo que ja és molt, molt bon ambient, i aquest any l'únic que, clar, no podem juntar-nos després del partit, que si la cervesa i tal, no hi ha el mateix caliu, el que passa que són tants els jugadors com la junta, hi ha una relació molt estreta i hi ha un molt bon ambient. És que de l'Escorial, del post-Escorial, que ara, bueno, l'esponsor insercat, es té de néixer, m'entens? No, bueno, el que vingui o té d'adaptar-se a nosaltres, o si no, no pot estar.
Hi ha hagut canvi de nom, no? Com comentaves, estàvem acostumats a dir Amics del Pou, Nova Escorial, ara Insercat, no? És qui dona cognom per entendre'ns a l'equip.
Sí, vam parlar i han apostat per nosaltres i és un sponsor bo, està, clar, i en temps difícils, m'entens? I ell està apostant per nosaltres, no ens falta de moment de res, pues, Insercat, i amb l'Escorial pues, ja... la relació de tal, el món lo segueix i tal, i, bueno, i ara tenim un local social, però no podem obrir per juntar-nos, fer caliu, fer festes, fer el que es té de fer amb un equip.
Doncs tant de bo que en breu, si tot millora, tocarem ferro i el que calgui, puguem estar estrenant aquest nou local i que hi hagi aquest caliu que tant trobeu a faltar. Per acabar, no us heu amagat des del principi, la idea és fer el salt a la segona B, que se us va escapar per res, per un pèl l'any passat, i aquest any un altre cop aposta ferma per intentar complir amb l'objectiu, que la idea no acaba en aquesta primera fase, sinó que voleu més.
Sí, nosaltres volem i volem pujar a segona B. I sí, quan estem a segona B, com coneixem a gent, com tenim gent i tal, si hi ha algun mecenes que vulgui invertir tal, nosaltres pugem a segona A. És així de clar. Si a segona A és, el que falta són calés, però si no en tenim, doncs segona B. I segona B és molt difícil després mantenir-se, però bueno, intentarem.
Doncs ambiciós el projecte des del principi de l'Amics del Pou, Nou Escorial, ara Amics del Pou Insercat, que com diem avui a 2:15 al Pavelló del Nord recupera aquest partit. Amics del Pou CSR Castelldefels, a priori contra el Fanalet Vermell, per tant un rival assequible a priori, números en mà, però que després s'ha de confirmar la pista. Teo Robles, president, molta sort avui i sobretot molta sort pel que resta de temporada. Una abraçada.
Pues moltes gràcies i una abraçada, i crec que sí, que guanyarem.
Doncs tant de bo que sí, que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Seguim en aquesta tercera divisió, després fem un cop d'ull també ràpid a la segona B, perquè el grup Zarraona jugarà l'accés a aquesta lligueta d'ascens que dèiem contra el Rubí, la situació de l'equip sabadellenc és límit, amb un partit i 3 punts menys que els seus rivals, que el rival d'aquest maig, que serà un duel directe per l'última plaça que dona accés a la segona lligueta. L'entrenador arraonista Darío Martínez deixa clar que el partit és absolutament una final.
Sí, és una final en majúscules, perquè, bueno, vam parlar dimarts amb l'equip abans d'entrenar, i tant ells com l'staff som coneixedors de que si guanyem encarrilem l'objectiu, que és quedar entre els 3 primers, i si no aconseguim la victòria fica les coses molt, molt complicades. Jo crec que no guanyant difícilment podrem aconseguir entrar entre les 3 places.
Tot plegat perquè només resten, com dèiem ara amb el Teo, 4 partits, més una jornada en el seu cas del grup Zarraona, 3 d'aquests contra rivals directes amb barajos molt estrets, com el Santpedor, l'altre equip sabadellenc, l'Amics del Pou, i el mateix Rubí. A tot això, l'equip de Darío Martínez no juga des de fa 2 setmanes per descans i per positius a l'equip rival, tot i que sí que han pogut entrenar.
Content perquè portem entrenant bé i encadenant bons entrenaments ja un parell de setmanes. la setmana passada també vam descansar i la part més negativa és això, que encadenem dos caps de setmana seguits sense jugar. Llavors, a nivell competitiu, això es pot notar, però a nivell de preparació de partits i entrenaments estic molt, molt content de com hem preparat fins ara el partit de Rubí.
Recordem, com deia el Darío Martínez, la primera de les quatre finals és aquest dissabte a les 6 al Pavelló del Nord. Grups de Raona, Club Esportiu Rubí.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
I un graó per sobre, continuem amb el futbol sala, la segona B, últimes 5 jornades, en aquest cas de la primera fase, amb tot per decidir. Hi ha molts partits entre rivals directes també per disputar, per exemple, el de dissabte, 4:45 de la tarda, entre el Segorbe i el Club Natació Sabadell del subgrup 3B. Els nedadors, després de derrotar el passat cap de setmana l'Aliança Mataró, són primers amb 30 punts i els castellonencs, de la seva banda, són quarts amb 19. Tot i aquesta diferència d'11 punts, no ens equivocaríem del tot si us diem que està en joc el lideratge. Per què? Doncs perquè el Segorbe té, atenció, 3 jornades pendents per recuperar i si sumés un 9 de 9 i superés aquesta jornada al club, es posaria primer, una hipòtesi, en tot cas, que encara queda llunyana gairebé tant com perquè arrenqui la segona fase del campionat. Per això, el tècnic del Natació Sabadell, Borja Burgos, demana no mirar més enllà d'aquest partit de dissabte.
El primer que hem de fer és assegurar-ho matemàticament. Sí que és cert, al final, s'ha de ser sincer i realista, que està a prop, evidentment, però encara no està fet. Llavors jo crec que pensar molt més enllà no serveix de res.
Si el club és capaç de repetir l'actuació del duel de la primera volta, tindrà clarament les de guanyar. Per 6-2 es van imposar els nedadors al Pavelló del Nord en un partit on va sortir pràcticament tot perfecte, rodó. Ara, però, Burgos pronostica una història completament diferent, especialment pel factor desplaçament.
Són partits molt difícils pel tema del desplaçament, sortir una mica de la rutina habitual de partit que tens quan jugues a casa o a la vora, i sempre es fa difícil aquest tipus de viatge. Jo que espero i desitjo i confio molt en l'equip que tornarà a competir molt bé. Al final no hem de mirar encara molt més enllà, anar una mica partit a partit, com es diu. Si traiem 3 punts més, no, cada cop ho tindrem més a prop, que és el nostre objectiu.
El darrer desplaçament del Natació Sabadell a la Comunitat Valenciana, recordem que es va saldar amb derrota 4-3 a la pista del Mar Dènia. Una derrota difícil d'oblidar per donar-se la pista d'un conjunt de la part baixa. També tindrà ben present un precedent més aviat recent, l'Escola Pia, en el seu partit d'aquesta jornada contra la Unió Santa Coloma, a l'altre subgrup, a l'A. Concretament, el de la primera volta, resolt amb derrota 3-1 dels escolapis a Santa Coloma de Gramenet. Jordi Cerdà, jugador de l'equip, reconeix que el servirà de motivació.
A la mentalitat de tots els jugadors ens queda alguna certa espineta quan a la primera volta perdem i encarem el partit de la segona volta contra el mateix equip. I aquell dia doncs, va ser un partit que ens va costar molt, que no vam tenir una bona circulació de pilota i ens va costar molt, ens van desquiciar una miqueta i hem de ser conscients d'aquest aspecte, que nosaltres hem de plantejar un partit llarg, a 40 minuts, que ens costarà entrar, que ens intentaran desquiciar. Però ens hem de fer forts a casa. Nosaltres hem d'estar superforts en defensa i si no cometem errors, estic convençut que ens emportarem els 3 punts.
La Pia, que se situa ara mateix quarta del seu subgrup, s'ha enfrontat en les últimes setmanes als 3 primers, el 5è i el 6è. Per tant, el calendari dels de Pedro Donoso fa clarament baixada i s'ha d'aprofitar per deixar escapar el mínim de punts possibles i aconseguir l'objectiu d'acabar entre els 4 primers. Toca, doncs, fer-ho en el proper partit, a partir d'aquesta setmana. La setmana passada, a la pista del que era el líder del subgrup, el Bellsport, l'Hospitalet, recordem, traient un bon resultat al carrer Garcilaso. Segur que us sona d'alguna cosa si us diem que aquesta temporada la Pia està rendint molt millor a domicili, on ha sumat 13 punts que no pas a casa amb 8. Per cert, ahir un rival directe en la lluita per estar entre els 4 primers, el Cerdanyola, recuperava el duel directe que tenia pendent a Ripollet i va caure 5-2. Bones notícies que s'han de rubricar dissabte a partir de les 6 en aquest partit contra la Unió Santa Coloma a Can Colapi. Un minut i les 3 de la tarda, demà és dia de partit, per tant, aquí a l'Hotel Suís escoltarem la prèvia també amb el que digui Jim en roda de premsa, l'entrenador del Real Zaragoza aquesta tarda. Estarem també a la roda de premsa del Natació Sabadell sobre el crowdfunding que han engegat i parlarem, entre altres coses, del partidàs Sant Cugat Natació Sabadell de vòlei femení, segon contra primer, i de la jornada de la primera nacional d'handbol amb l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell. Això demà a les 2 aquí a l'Hotel Suís. De moment, us emplacem a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, Twitter, Instagram o Facebook per continuar informats. Una abraçada des del control de so del Sergi Cubero. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Demà més. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.